La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, un dia més a cinc vosaltres, dilluns 9 d'octubre, 19 graus, molt bona temperatura i molt ben acompanyada. Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Víctor, quines notícies tenim avui?
Pues no vinc en la camiseta del Vila-real perquè n'hi ha que vindre ben o vestit normal, però... La veritat és que tenim a un equip segon i a les xiques líderes.
Que bona notícia, no?
Els xics, és increïble la ratxa que porten. Ja són 9 partits sense conèixer la derrota. Ahir U3 en un camp complicadíssim com és el de Getafe. Dir que van segons perquè la Real Societat se va jugar aquest partit al final contra el Granada, que per a mi no se tindria que haver jugat mai. El Granada només tenia 7 jugadors de la primera plantilla, la resta eren del B o juvenils. Però bueno, si la Lliga pensa que ese es el espectáculo que hi ha que vendre fora d'Espanya, adelante en ello. El Vila-real va segon, ara ve un paro de seleccions, després jugarà contra el Madrid el dissabte 21 de novembre.
Bé, no? Bones notícies.
Sí, la veritat és que sí. Damunt tenim a Pau i a Gerard de la selecció espanyola, per lo menos esta setmana que no hi ha futbol del Vila-real, es veurem a disfrutar en la selecció.
Maria, tenim notícies, no?
Sí, correcte, Susana, si et pareix bé, anem a repassar un poquet el que està sent la segona onada del Covid-19 així a la nostra província. Perquè la primera setmana de novembre ha deixat en la Comunitat Valenciana un total de 8.879 noves persones contagiades, no, per el coronavirus i 83 defuncions a causa del Covid, la qual cosa suposa una mitjana diària de 1.258 casos i 12 morts i situa aquesta setmana com la pitjor de la segona onada de la pandèmia. Tots els indicadors han continuat pujant aquesta setmana, principalment en ingressos en l'UCI, que han crescut un 40% i un 11% sobre l'anterior, i les defuncions, que han augmentat un 38,3%, i només ha baixat el nombre de brots, amb un descens del 5,73%, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.
El que ens ha dit este matí Àfrica Ventura, sabem que ella és la cap de premsa de Sanitat en Castelló, ha sigut que són 118 persones les que ja han en planta hospitalitzades pel Covid. Estem parlant dels 3 hospitals de la província de Castelló i 23 llits en UCI. Cuidado, que això està creixent i està creixent en intensitat, eh?
Passem, si et pareix bé, perquè tenim males notícies per al turisme, Susana, perquè els mesos de nova normalitat i la temporada estival no ha produït l'efecte esperat en la reactivació del turisme de la Comunitat Valenciana, que va patir també en el tercer trimestre de 2020 l'enfonsament del turisme internacional. Una caiguda que, tal com explica l'Agència Valenciana del Turisme, es deu principalment a l'extensió de les restriccions a la mobilitat que pesen sobre la demanda exterior i que en els 9 primers mesos de l'any han produït un minvament en la despesa dels viatgers estrangers de 5.538 milions respecte al 2019. D'aquestes pèrdues, uns 238,8 milions d'euros corresponen a la província de Castelló. Mm-hmm. O sigui, estem parlant de molts de diners, Susana, que no estan arribant per culpa d'aquest turisme que no ha vingut.
Fijat, jo este matí, quan estava arribant a la ràdio, estava mirant una de les empreses que es dediquen en este moment o que els ha vingut esta pandèmia ha fet que de colp siga la seva empresa siga un negoci pròsper, com són els laboratoris, per uh-huh. exemple. Avui n'hi havia una cua impressionant per a fer-se proves del Covid. Ens ha canviat el panorama, és a dir, esta zona era tot que va al turisme i on no hi havia cues antes, ara se formen cues.
Sí, la veritat és que és curiós, no? Que...
Com ens ha canviat el panorama en menys d'un any?
Sí, l'altre dia comentava amb un familiar meu el cas de que sempre que arribes a un lloc, em va dir, ens tindrem que acostumar a fer cues, no? Uh-huh. Quasi estem molt mal acostumats, uh-huh. perquè jo sempre dia quan estàvem en Madrid, a los madrileños lo que más les gusta es trabajar y hacer colas, no? I Chuste també em va dir, i et ries dels xinesos, no?, que portaven mascareta, i ara tots tenim que fer cues amb seguretat uh-huh. i, a més, portar mascareta, no? Que com ha canviat tot en tan poc temps.
Uh-huh. Continuem les notícies,
sí,
Maria?
Sí, perquè per aquestes males notícies i la segona onada que estem patint i les altes xifres, pareix que la gent no és conscient, Susana, perquè la Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia Local de Castelló, ha dissolt i desallotjat una festa il·legal en una nau industrial en la carretera de Borriol aquest cap de setmana, en la que participaven una vintena de persones. I una jove de 21 anys assistent a aquesta festa ha sigut detinguda per resistència i desobediència a les forces de seguretat, Susana.
Val, genial, és dir, les coses se tenen que respectar, però ho respectem tots. Jo anava també caminant i sentia com quatre persones sentades en una terrassa sense mascareta, que estaven prenent cafè, però lògicament estaven sense mascareta, i dient, s'ha de conscienciar la joventut. Bueno, s'han de conscienciar tots, en una terrassa també, és dir, anem a ser conscients tots.
I fins així el temps de notícies, Susana.
Mira, jo no me'n vaig en les ganes de saber totes les notícies que té Víctor sobre les eleccions en Estats Units, sobre aquest nou president que ja va anunciar en un moment determinat, que me l'has dit antes de començar el programa, no? En quin moment se va anunciar? Tu dius, se marca un gol?
El dissabte sobre les 5:30 va coincidir que piten penalti a favor del Barça, marca Messi, i crec que justet en aquest minut és quan la CNN ja anuncia que Biden és el president.
Va ser un moment brutal, no? Vas dir lo más de lo más, no? Allò que vas...
Jo el dimecres, realment el dimecres per la vesprada, bueno, així ja vam acabar i vas dir jo, si Michigan acaba sent de Biden, s'acabó. El dimecres quan ja vaig a plegar a casa ja era Michigan blau, per lo tant... Realment només faltava aquest anunci oficial, però sí, la veritat és que se va veure que el dissabte va ser un gran dia festiu en Amèrica, sobretot en ciutats com Nova York, per exemple, després vas veure Washington, i sobretot en Delaware, que se'n va eixir Biden després a fer el seu discurs, cosa que també preocupa un poc a la gent, perquè crec que el dissabte anaven per 132.000 casos de Covid al dia en els Estats Units, i just aquest dia van haver unes aglomeracions que no se recorden ni abans del Covid.
Mm, La veritat és que és tot un èxit, no? Tot un èxit. Jo crec que molta gent s'ha alegrat, no, d'esta victòria, no, de Biden.
Sí, a veure, és clar que se alegra molta gent, però també hi ha que controlar un poc que, sobretot Nova York, és un dels nuclis dels contagis en els Estats Units, i això, ja dic, que hi havia grans celebracions i grans festes, inclús gent en moltes terrasses sense mascareta, cosa que a més Déu li va sentar un poc malament el dissabte.
Algo que també me llama l'atenció i crec que és digne de que ho comentem és que tenim vicepresidenta en Estats Units, que és la primera dona que serà vicepresidenta, Kamala Harris, i la reflexió que va fer. Ens va dir: soc la primera vicepresidenta, però de ben segur no seré l'última.
Clar, això, crec que va dir, això és el que m'ha dit ma mare, que jo soc la primera, però treballa per a que tu no sigues l'única. Ella, la mare és d'origen hindú, crec, i clar, és un gran esforç, és la primera, però això n'hi ha que treballar per a que ella no siga la primera, sinó que ara siga normal que aquesta circumstància se doni.
Clar, però la reflexió que ens va fer ella només pujar va ser el que d'alguna manera ens dona i s'oxigen a aquestes dones que no han estat reconegudes. L'origen d'ella és hindú, no?
Sí, és hindú. També, bueno, també hi ha que dir que, per exemple, en la CNN un periodista de color se va ficar fins i tot a plorar quan va guanyar Biden. Va dir que era un dia en el que si eres pare te tenies que sentir molt orgullós d'haver-li ensenyat molts valors als teus fills i de que segurament ara podràs anar al supermercat sense tindre que estar constantment vigilant si t'estan fent alguna cosa en el teu cotxe.
Per a ser honest, recordes quan van parlar de que Trump volia que pararen
és la frase més viral d'aquest cap de setmana, perquè clar, quan a lo millor un equip guanyava un partit i anava el líder de la classificació, automàticament el counter d'aquest equip de futbol ficava stop the count, com dient que pare ara la lliga, jo sóc el líder i la guanyo ja.
Val, però hi ha que ser honest i la informació té que donar sencera. És dir, ell no volia que pararen de recontar, sinó que detectava un fraude, o ell entenia que era un fraude, el que passa que no tenia proves. No dia parem de contar, que no se conte més, sinó el vot per correu està sent fraudulent, revisem-lo. I no van, per lo vist no tenia proves suficients com per a que pararen. I
per cert, que ara
per
pot tindre, però, problemes el Donald Trump, perquè en Twitter, si no eres el president del país, si dius alguna barbaritat, te poden arribar a penalitzar.
Val,
o sea, ya no es llevarte el counter, es que a lo mejor algú pot anar a denunciarte a un juzgadi i pots tindre un problema.
Sí, però per acabar de comentar lo que te dia antes, és quan se dona la informació, estem obligats a donar-la tota. Entonces, deixat clar que no volia que separar el recompte perquè no se siguera comptant, sinó perquè se localitzara si hi havia fraude o no. Dit això, també dir que Biden va ser més tranquil, demanava tranquil·litat, no anava a les vies judicials perquè també sabia que el vot per correu el tenia guanyat. Ell va invitar a que la gent votara per correu perquè no es tinguera contacte físic i que no s'estinguera més el virus, i en el cas de Trump sí que el vot era presencial. Per tant, ell, Biden, també sabia que el correu sí... No tenia cap interès en que això se frenara. També es diuen que hasta gener no hasta hi haurà...
El 20.
Traspàs de poder. I hasta ara, o sigui, durant aquests mesos se tindrà que seguir negociant en el que envolta Trump, és a dir, en totes les autoritats, en tots els ministres, els homòlogos...
També hi ha un altre problema, que si el Senat el guanya finalment el partit de Trump, hi hauran moltes modificacions de llei que segurament no hi seran endavant.
Perdó, què havies dit? És que no acaba de sentir este últim. Sí, que si hi han?
Sí, per exemple, crec que en Espanya és paregut. En el Congrés mana un partit, però si en el Senat mana l'altre partit i té majoria, si tu fiques una modificació de llei en el Congrés, el Senat te la pot tombar.
Sí, però no...
Per tant, en Amèrica se podria donar això perquè el partit de Trump crec que el Senat el té un poquet favorable, de moment.
Sí, no són totes les lleis, n'hi ha algunes.
Sí, sí, depèn la llei.
El poder judicial i tot allò que si tenim problemes per a renovar-lo és precisament esta qüestió la que no deixa que se renove el poder judicial així en Espanya. Però, vamos, ahí hauríem de ser ja, o hauríem de dedicar-li un programa sencer per a documentar-nos bé i poder donar-li una bona informació als nostres oients. Maria, volies apuntar algo, no?
No ho sé, ja se m'ha oblidat, eh?
Què et pareix?
Pues estava escoltant.
Què et pareix, Kamala Harris?
A mi em pareix bé. Tot el que siga renovació, que vinga de nou, que siga a donar passos per la igualtat de tots i totes, em pareix meravellós.
També hi ha moltíssima gent que diu que Biden, per la seva edat, igual en 2 anys ho deixa i és Kamala la primera presidenta.
Això ens fa reflexionar molt. Jo,
sí que penseu que, per exemple, Biden podria ser perfectament l'avi d'Irene Montero, que és una de les persones més reconegudes d'ací en Espanya en Podem.
Bueno, també és cert que és el primer president que és tan major.
Sí, és el més major de la història.
I per lo que a mi... bueno, lo que m'agradaria de veres és que hi haguera una presidenta. Se mereix un país com estos tindre presidenta també. Fíjate, jo tinc una filla, la meva filla, em preguntes que si mamà, hi ha hagut alguna presidenta a Espanya? Bueno, hem tingut presidentes autonòmiques i tenim, de fet, en l'actualitat 3 presidentes autonòmiques, però sí que és cert que a la nació no hi ha hagut ninguna presidenta i que ja va sent hora, no?
I a què donaria aquest pas?
Ànimo per Kamala Harris.
No, deixa'm dir que no ho havia comentat. Van guanyar 0-3 les xiques en Múrcia, en Alhama, altra volta 2 gols de Salma.
Altra volta 2 gols de Salma. Jolín, me la tens que portar, eh?
Van les primeres en 9 punts i encara tenen un partit menys.
Me la tens que portar. Gestiona'm per poder me la portar i que ens diga d'on trau tota aquesta fortalesa que té i aquest bon àngel que l'acompanya per a ser una persona
i
tan...
Vaig a ser un moment pitoniso, el següent...
Pitoniso?
El següent
no,
candidat.
No, has de ser... Perdó, no. Has de ser pitonissa, que no passa res.
Vale, pitonissa. El següent candidat del Partit Republicà per al 2024 serà Josh Hawley.
Veus? No tenim una Jousa. És que sempre estem al mateix, eh? Perquè, anem a veure, tu tens 2 companyeres dones.
Sí.
I què te sembla?
Lo normal.
No meravellós, tens que dir. Normal, no? Meravellós.
Et sembla que som companyeres, que...
I que aprenc molt de vosaltres.
Ah, que bé,
bonico.
Pues, fija't, jo sóc la més major dels 3 i jo cada dia aprenc molt dels 2. Em doneu lliçons d'actualitzar-vos, és dir, feia una estoneta el casco no funcionava i ha sigut Maria la que me l'ha arreglat. En directe, Maria, ho pots contar, eh?
És que jo t'estic veient. És que, clar, hem reactualitzat els nostres cascos, no? I Susana avui porta uns cascos meravellosos de color rosa, preciosos, ja que dir-ho. Després ficarem la foto als Facebook. Però tenen un xicotet problema, que si no pressiones un botonet no s'escolta bé. Entonces, la tinc davant meua agafant-se el cable dels auriculars i fent pressió per escoltar-lo.
Pues mira si aprenc. Mira si aprenc de tots vosaltres, que en un moment donat sou els que d'alguna manera esteu superactualitzats en les noves tecnologies i em tireu una mà que de ben segur si no vos tinguera jo no sé com hi seria d'estar. Però avui vull donar-li un... Vull que tots la saludem de forma molt especial a Maria Cabrera. Ella és una veïna de la població de Vila-real que està sentint-nos. I dona compte, és una dona que té tota una vida, ha viscut tota una vida que de ben segur ens contaria moltes coses. Però sabem que avui està sintonitzant la cadena i que, bueno, des d'ací, Maria Cabrera, veïna de Vila-real, saluda a quedes. No te'n vagis d'escoltar-nos, que de ben segur en aquestes horetes direm coses que t'interessen i que tu també tindries la teva opinió si ens contares. Perquè sé que ja tens uns anyets, però saludar quedes i agraïdíssims de que estigues escoltant-nos, Maria. Víctor, a tu te sentim a les dos, a menos, les dos. Menos algo que entraràs a despedir el programa, però te quedaràs en Javi, no?
Vale.
I tu, Maria, pues bueno, dos horetes juntes.
Sí, jo em quedo amb tu.
I ara anem a sentir a José Pascual, perquè ell, José Pascual Albiol, el secretari d'Alip, va parlar-nos sobre la contestació al ministre Lluís Planes després de que li deneguen escrit que li havien enviat perquè pogueren seguir usant el metil, que és l'únic que pot combatir el cotonet, i que li han denegat. A veure què ens diuen.
Estàs a la 92.2 FM.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per a autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu, per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es Diputació de Castelló.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Grupo Cooperativo Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Fight. They didn't even make
let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking.
Y ahora otro lunes que vamos a hablar de aquello que nos interesa tanto y es la agricultura. Sabemos que sin agricultura no existiría, en una palabra, la comida, que es bien, bien fácil de entender. Y por eso está con nosotros José Pascual Albiol, él es secretario de ALIF. Muy buen día, José Pascual.
Hola, muy buen día.
Mire, para que los oyentes se sitúen... un poco de lo que ha venido pasando hasta la fecha de hoy. La Asociación de Llauraors Independents de Vila-real, junto con la Asociación de Agricultores de Nules, presentan hasta 10 puntos bien documentados, con sus correspondientes número de reglamento y demás, porque además artículos, lo estoy viendo, son exactamente 10 puntos, los que le presentan, en este caso, a... al Ministerio de Agricultura para que conceda autorización excepcional del metilclorpirifos para un periodo de 120 días entre los meses de marzo, abril y mayo de junio. Tan solo para cítricos y para lucha exclusiva de la plaga de Lotococcus averiae. Esto es lo que solicitan después de exponer estos 10 puntos bien argumentados y bien documentados, porque además son públicos y se pueden enseñar a la gente, que supongo que estaríais encantados de poder enseñarlo, ¿verdad, José Pascual?
Sí, por supuesto.
Esto, esta carta la dirige el 30 de septiembre del 2020 tanto ALIP como la Asociación de Nules. Que estas dos asociaciones están adheridas a la Federación Nacional de Asociaciones Independientes, FENAI. Esta carta va dirigida al señor don Luis Planes Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es decir, ustedes la remiten al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Así es.
El señor ministro le responde que no...
Pues que no cumple los requisitos. O sea, el ministro no se ha tomado mucho tiempo para... yo a veces dudamos ni siquiera si han contrastado toda la información que se le mandó en su momento. Porque les voy a leer un pequeño párrafo de la contestación, donde es escueto, donde dice: tampoco es de aplicación el artículo 53 del reglamento 1107/2009 al existir y estar autorizados productos fitosanitarios alternativos con la eficacia suficiente cuando se aplican en los momentos adecuados de la bionomía de la plaga. Pues bien, eso es rigurosamente falso. Hemos estado utilizando durante toda la campaña los productos que el Ministerio nos autorizaba y la verdad es que ha sido un fracaso total estrepitoso. O sea, la plaga está actualmente descontrolada y el único método de lucha que tenemos en estos momentos es el que nos den esa autorización del metilclorpirifos. Bien, estamos preparando un escrito, una carta en toda regla de contestación, de réplica, en la cual estamos recopilando certificados. De momento tenemos ya 10 cooperativas y empresas de servicios agrarios que certifican la ineficacia de los fitosanitarios alternativos recomendados por el propio ministerio. Por otro lado, también estamos recopilando análisis de residuos fitosanitarios en frutos, también de cooperativas y comercios exportadores, que se realizaron los tratamientos con metilclorpirifos hasta el límite autorizado, que era el 16 de abril. Entonces, de momento, los análisis que tenemos no muestran ningún tipo de residuo. Ninguno. Es decir, que eso ya es motivo más que suficiente para dar por falso la alternativa que nos da el ministerio. Pero no bastante con eso, hemos decidido también hacer el mismo trabajo en los años 2017 y 2018, en los cuales se utilizó el metilclorpirifos desde el mes de marzo hasta la primera quincena de junio. y certificados los tratamientos, y luego de esas mismas parcelas, análisis de fruta justo antes de la recolección, donde en los análisis no muestra ni el más mínimo residuo del metilclorpirifos. Es decir, que con ese material que estamos preparando, esperamos y confiamos pues conseguir nuestro propósito. De no lograrlo, estamos hablando básicamente de la extinción de la citricultura en la provincia de Castellón, en una parte de la provincia de Valencia, y de una plaga descontrolada que en estos momentos ya está presente en Alicante, en Murcia, en Almería, y que no tiene ningún tipo de control. Entonces, claro, la preocupación es máxima, porque entre las alternativas que el Ministerio nos propone es la lucha biológica con el del parasitoide que nos trajeron de Sudáfrica, el Anagyrus aberiae, que los propios técnicos de los dos únicos insectarios, el de Silla y el de Almazora, que están reproduciendo el insecto, ellos mismos pues aseguran de que no saben cómo va a pasar el invierno, no saben si se va a aclimatar, no saben cuál será el ritmo de reproducción y no saben el tipo la evolución que pueda tener. Estudios y sentido común les dicen que la lucha biológica con un parásito importado nuevo tarda una media de 4 o 5 años en saber los resultados que vaya a tener. Entonces, claro, ante esa incertidumbre, pues a nosotros no nos queda otra que seguir insistiendo hasta que seamos capaces de conseguir el permiso excepcional para la utilización del metilclorpirifos durante los meses de marzo, abril y mayo. Esa es la idea que llevamos entre manos.
A mí me llama la atención que ustedes le dirigen la carta al ministro, a don Luis Planas Puchades, y les contesta, si me permite, lo puedo leer, ¿quién les contesta?
Sí, por supuesto,
para que sepan los oyentes. Le contesta la Secretaría de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal.
Así es.
Es decir, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, pero ustedes la dirigían al ministro. Espero que esta vez les conteste el ministro.
Eso esperamos, pero parece ser que tiene una cartera muy apretada. Entonces, pues, supongo que esto lo ha dejado en manos de sus expertos, que al parecer, por la contestación, pues no se han tomado en excesivas molestias. Entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. También estamos bastante satisfechos en el apoyo que hemos recibido del Ayuntamiento de Villarreal y Nules, que a través de la Consellería pues también han mandado serias peticiones en la misma línea. Entonces, claro, una nueva negativa del ministro va a ser negarnos a Livi, Nules, Confenay, negar al Ayuntamiento de Nules, negárselo al Ayuntamiento de Villarreal y los futuros pueblos que se puedan sumar. Aparte, es muy curioso porque tanto en Villarreal como en Nules, la corporación municipal al completo nos está apoyando. O sea, que ya no es cuestión de partidos políticos. Desde todos los partidos políticos locales, en este sentido, nos están apoyando totalmente.
Y en estas corporaciones, cabe destacar que hay todos los colores políticos, es decir, tanto en Villarreal como en Nules, está el pleno del ayuntamiento en un sitio y en el otro, que hay de alguna manera partidos políticos que están menos de acuerdo con usar pesticidas, y sin embargo, viendo la gravedad de esta zona, están apoyando ese escrito.
Con decirte que nos apoyan desde Vox hasta Unidas Podemos, yo creo que básicamente ya no queda nadie entre medio.
Pasando por Compromís.
Sí, por supuesto.
También en Nules, el alcalde
Es del PSOE, creo, sí.
No, en Nules el alcalde es independiente.
Ah, bueno.
Tiene su propio partido, sí. Es Centrage en Nules, donde sí. Dentro de este partido hay varios partidos también dentro. Pero en Villarreal, curiosamente, el alcalde es del Partido Socialista.
Así es. Y el regidor de Agricultura es de Unidos Podemos, y sin embargo están totalmente de acuerdo con nuestras reivindicaciones y nos apoyan al 100%.
Sí, en este caso la gravedad que estamos viendo en nuestros campos es tan grande que hay que hasta que no tengamos una alternativa, deberían ser más...
más laxos.
Más solidarios, en este caso. Yo sí que le quiero hacer partícipe de aquí estuvo el secretario de la Unión. El secretario de la Unión, sí. Y nos habló de dos medidas o dos reivindicaciones que ellos están haciendo. Y es revisar el acuerdo de Sudáfrica, que sabemos que se revisa cada 5 años. Y la otra, declarar la naranja como producto sensible. ¿A ustedes qué le parece esto?
Bueno, eso es lo mínimo que se puede pedir, pero también es insuficiente. Porque lo primero que hay que saber es qué significa exactamente eso de producto sensible. Eso en realidad, en Mercosur, por ejemplo, ya se llevó a cabo con la carne de vacuno, de ave, de porcino, azúcar... etanol, que se utiliza para hacer productos químicos, consiguieron la etiqueta de producto sensible con Mercosur y, sin embargo, están absolutamente en desacuerdo de cómo se está llevando a cabo, ¿no? Porque el producto sensible, en el fondo, se trata de limitaciones para ir liberalizando progresivamente esos productos sensibles y que la industria se vaya adaptando para ayudar al sector. Uh-huh. O sea, en el fondo es, digamos, facilitar las cosas en un principio, pero para que se vayan adaptando a la nueva situación. Es decir, que puede ser, si quieres, un parche, pero en ningún caso es la solución definitiva. Ahí, en ese sentido, desde Alif y la asociación de Nules, tenemos muy claro que la única solución que tenemos, tanto en los tratados de Mercosur como en los de Sudáfrica, que se van a revisar el año que viene, es extraer los cítricos de los acuerdos de libre comercio, respaldados por el principio de preferencia comunitaria. O sea, en este sentido no podemos irnos a media. O sea, hay que tomar la iniciativa y hay que saber que nos está perjudicando muchísimo las importaciones de países terceros y que el mercado europeo es el nuestro. Y es que tenemos las leyes a favor nuestro, sí se utilizan, pero si están en el cajón llenos de polvo que nadie los saca a relucir, pues entonces no se lleva a la práctica. Pero nos ampara el principio de preferencia comunitaria. Y en el amparo de ese artículo queremos la extracción de los cítricos en los tratados de libre comercio. Entonces, claro, eso es lo que nos diferencia principalmente. O sea, nosotros no queremos parche, queremos ir a la raíz del problema. No dudamos en absoluto de la buena intención que tienen los demás sindicatos, pero en este caso, en los productos sensibles, la etiqueta que se hace llamar productos sensibles no es más que un parche, no es más que, bueno, facilitar en el inicio, pues estableciendo unos cupos de volumen que negocian ellos, y luego pues una reducción de aranceles en las exportaciones de aquí a allí, pero todo muy muy suave para un poco, para paliar el impacto negativo que pueda tener en un principio, pero que a la larga eso ir progresivamente desapareciendo al ritmo que los mercados se vayan adaptando a la nueva situación. O sea, que eso, entre no pedir nada o pedir eso, pues oye, nosotros nos quedamos con que se pida como productos sensibles, uh-huh, pero que la solución definitiva es la extracción de los cítricos de los tratados de libre comercio con países terceros.
Uh-huh. José Pascual Albiol, no sé si tenemos algún otro tema que tratar, supongo que ha quedado bastante claro. Yo le preguntaría a usted, que además sé que está a pie de campo, ¿cómo va la recolección?
Bueno, la recolección pues va a un ritmo bastante pausado. Esperamos que al final los precios se mantengan, pero todavía ahora es una incertidumbre. En un principio se pensaba que teníamos una superproducción, pero los calibres están quedando algo bajos.
¿Estas últimas lluvias ayudará a que el calibre sea mejor?
Estas últimas lluvias ayudarán a que las naranjas más tardías pues aumenten de
calibre. En cuanto a la Clemenules, que es nuestra variedad de estrella, pues las parcelas que están tratadas para aguantar la conservación de la piel y alargar la campaña para Navidades, esas naranjas se van a ver beneficiadas. En cuanto a las zonas que son mucho más tempranas por estas lluvias, todavía no hemos entrado en valoraciones, pero es posible que algo haya afectado. En cualquier caso, si ha habido daños en Clementina, todavía es un poco pronto para evaluar esos daños.
José Pascual Albiol, secretario de ALIP, muchas gracias por haber estado aquí. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y ahora otro lunes que vamos a...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl.
I ara, bueno, una notícia que ha sigut una revolució tot el cap de setmana, perquè ens tornaven a conèixer, ens deien que Onda havia sigut elegida per Amazon per a posar la seva nova mega sede de distribució per a Llevant. Per això anem a parlar amb Salvador Aguilella. Bon dia, Salvador.
Bon dia.
Salvador, vostè quants anys porta de polític en Onda?
En Onda, pues ja molts. En aquests moments, 17 anys en la política local.
Imaginava poder aconseguir esta notícia, que és Onda, és notícia a tot arreu del món, eh?
Ja, és una magnífica notícia per a Onda i per a tota la comarca, i bueno, lo que sí que hem treballat moltíssim és per a provocar este tipus de notícies. És cert que saps que en Onda, a pesar dels anys que t'he dit, pues, llevant de l'11 al 15 en el que vam estar van tenir majoria absoluta, vam estar governant el Partit Popular en Onda, va ser el moment de la pitjor crisi que hem sofrit en els darrers anys, la crisi econòmica, vull dir, i que, bueno, pues, vam intentar fer i ajudar a tot el sector empresarial, però sí que és cert que pues, ara quan hem tornat a tenir l'oportunitat en el 2000 de tornar a gestionar l'Ajuntament d'Onda per segona vegada, pues, des del primer dia vam apostar moltíssim a dotar de serveis i a baixar impostos i a intentar fer totes aquestes mesures que ajuden a generar confiança i llocs de treball, pensant en el benefici de tots els onders. I, bueno, pues, ahí tenim, no?, un projecte que li ha ficat un nom, però que és un treball immens i diari, que és el Onda Logístic, que li ha ficat un nom de marca, però que realment darrere n'hi ha moltíssim treball i moltíssim esforç, que n'hi ha rebaixes d'impostos i que n'hi ha reunions pròpiament a diari en empreses per ajudar-los a tot el que puguem des de l'administració local a que tinguin, pues, siguin més competitives i que inclús s'instal·len en Onda. I en això és el que estem. Aquesta és una notícia per el nom de l'empresa, per les dimensions, per la repercussió que pot tindre, però que igual com aquesta notícia podrien haver 37 notícies més d'empreses que en l'últim any estan invertint o han vingut a Onda i estan creixent i estan generant llocs de treball. Vull dir que este és el camí en el que estem i és el camí que s'estem dedicant a diari.
Però vostè sap que portar una empresa com aquestes no és gens fàcil, perquè esta empresa farà d'atracció per a moltíssimes empreses. Vostè sabia perfectament que si s'emportaven a Amazon, això faria que moltíssimes empreses que que d'alguna manera barallaren a tres polígons, ara no se ho pensaran, no?, en anar a Onda.
La veritat és que sabem la, de la importància d'aquesta notícia, sabem de la repercussió de d'esta notícia, però ja t'he dit que igual com aquesta empresa estem treballant en moltíssima gent i bueno, pues dic, només he dit una xifra, nosaltres hem gestionat el que duem d'any més de 54 milions d'euros que s'estan manejant invertint per les empreses en les àrees industrials d'Onda, que ja t'he dit, per a créixer i generar nous llocs de treball. I creiem que hi ha que pensar en les persones, estem dedicadíssims al detall ajudant a tota la gent d'Onda que ho necessita, ficar tots els recursos de l'Ajuntament al seu abast per a que aquesta situació, qualsevol necessitat o servei que necessiten, pues que sigui el millor possible, però a la vegada també estem apostant moltíssim en el futur de la nostra ciutat i en el futur de l'ocupació de qualitat en la nostra zona.
Vostè sempre li dona importància, per a vostè qualsevol empresa és igual d'important que este megacentre, megasede que s'ubicarà en Onda, però quant de temps han estat en esta negociació?
Si me permets no contestar-te la pregunta, no? Saps que aquestes coses pues, totes duen treball i esforç i no s'aconseguen ser un dia per a un altre. En totes les empreses n'hi ha que treballar moltíssim per intentar ajudar-les, però n'hi ha qüestions que té que fer públiques i considere i que té que contar són les pròpies empreses. Nosaltres, dins del treball que fem les empreses, una qüestió que intentem preservar sempre és pues que les notícies relacionades amb el seu projecte empresarial les donen les empreses i no les donem l'Ajuntament, que al final són elles les que tenen que decidir què s'interessa contar, quan i a qui, no?
Jo li dic això perquè, clar, sabem que van desestimar València, però que sí que tenien la idea d'apostar per esta sede de la província de Castelló. Sabem que tant l'Ajuntament d'Almenara com el d'Orpesa, Torreblanca, Vinaròs, l'Alcora o Almassora intentaven portar-se el gat a l'aigua. Per això li preguntava que no haurà sigut gens fàcil.
No entrarà a valorar què fan els ajuntaments ni quan ho fan, no? Vull dir que en aquesta qüestió, si m'he permès, de veritat, n'hi ha informacions relacionades en la empresa i en les formes i en la història que vamos, si no estaríem, pues, aquesta confiança en el da que poden tenir les empreses o aquesta confiança que es trasladem, estaríem d'alguna forma vulnerant-la, no? I no volem fer cap tipus de manifestació ni explicació de res relacionat en el que són els projectes empresarials ni com ni per quins motius les empreses han decidit agafar les decisions que agafen. Jo tan sols te conto el que és la realitat. No? La realitat és la que t'he contat, no? De que estem treballant per una qüestió que, per sort, i en aquesta situació de recessió econòmica mundial, pues, sí que és veritat. Me contes quants anys estàs en política, però jo això no ho havia viscut mai en Onda, no? Este boom. En un moment donat d'este foc d'inversions i pues, a l'hora de fer apostes pues, segurament era un moment dels més difícils per aconseguir-lo, no? Pues, vull dir que té doble mèrit lo que està passant i és doble d'agrair les inversions que les empreses estan apostant per fer en Onda.
Cal dir que este polígon compta en un punt clau d'ubicació, és a dir, està molt ben connectat. Que també Onda dona bonificacions fiscals, no?
Sí, bueno, la ubicació és extraordinària de l'àrea industrial i després nosaltres, per exemple, pues, com dic, en aquesta legislatura hem apostat per rebaixar el 50% l'import de l'ICI que per a les grans empreses quan s'instal·len pues són diners d'estalvi, però bueno, és que si no vingueren tindríem 0 euros, si no tenim la meitat de lo que podíem tindre, però si no vingueren pues tindríem no res, no? Entonces, crec que és una decisió acertada en la que es dona un plus d'atractiu a les nostres àrees industrials davant d'altres que també tenen magnífics serveis i que també se postulen per a tindre-les aquest tipus d'inversions i que al final pues, faciliten, no? L'empresa veu que realment l'administració va apostar i està seriament apostant per ajudar-los i ante pues, qualsevol decisió que tenen que agafar més a Xenecaso també comptarà.
La informació de que potser hi hagin 1.000 puestos de treball quan arribe el centre a Onda és eixa, a vostè li costa, que és una informació veraç?
Jo he vist que han comparat les... No, és que de veritat que n'hi ha certes coses que deu de ser l'empresa qui les conte i qui diga i que exactament com ha de ser, no? Jo crec que sí, han fet una comparació en el que altres jocs pues, d'unes dimensions paregudes, perquè clar, este va ser, no n'hi ha cap centre com este d'aquestes dimensions en Espanya en aquests moments, però d'altres jocs en centres, en grans centres, pues, lo que està passant en aquest moment, jo crec també que estan generant, i crec que els mitjans de comunicació han reflejat pues, una comparativa, no?, de lo que podria arribar a ser. És a dir, que totes són les xifres exactes de l'empresa, i aquí hem de preguntar o que una empresa valorarà, clar, pues, m'imagino que farà públiques totes aquestes qüestions de forma totalment veraç.
Sí que és, vostè sí que pot afirmar que són 200.000 metres quadrats.
Sí. Si t'empresa així t'està la foto de la zona, no, sí, són 200.000 metres quadrats.
Salvador Aguilella, regidor i també diputat provincial, molt enhorabona per haver aconseguit portar aquesta empresa que tants puestos de treball ens donarà. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i jo crec que enhorabona tinc que estar la gent de Castelló perquè en aquests moments de tantes males notícies i tant de patiment, pues, aquest tipus de notícies ens alegren a tots i ens fan tindre més il·lusió per a seguir endavant lluitant contra aquesta situació.
I tant que sí. Enhorabona.
Gracias.
In my baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. Heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against...
Estàs a la 92.2 FM.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Però i dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
en Villarreal, Avenida de la Mura, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
Y esta semana tendrá lugar la Semana Europea de la FP. ¿Y en qué consiste esta semana? ¿Qué tipo de programación va a haber? Pues hoy tenemos a la profesora del ciclo formativo de Fundació Flors, Marga Felipe, que intentará, nos lo explicará todo con todo lujo de detalles. Buenos días, Marga.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Sí, cuéntanos un poco en qué consiste la Semana Europea de la FP.
Pues bien, esta iniciativa viene desde Europa por el tema de reivindicar un poco los estudios de la formación profesional. Sí que es verdad que en el resto de Europa son unos estudios que los sigue casi un 50% del alumnado y, sin embargo, aquí, aunque poco a poco va subiendo los porcentajes, seguimos estando muy por debajo de esos porcentajes de la Unión Europea. Entonces, lo que se quiere es reivindicar un poco pues esos estudios como unos estudios de calidad y que consiguen unas buenas metas de empleabilidad y que son unos estudios que realmente valen la pena.
Es una oportunidad para que los jóvenes y también todo el resto del colectivo pues conozcan, ¿no?, en qué consiste la FP, dijéramos, y ver que es una buena iniciativa, una buena formación para encontrar un puesto laboral. ¿Qué programación habrá esta semana aquí en la Fundació Flors para que llegara a ese público, para que la gente conozca lo que es la formación profesional?
Perfecto. Mira, nosotros hoy lunes mismo hemos empezado proyectando unos vídeos de lo que es la formación profesional y nosotros reivindicamos que es aprender a lo largo de la vida, que, o sea, que no es estudio y ya no vuelvo a tocar libros, sino que realmente nos tenemos que formar indistintamente de que sea una formación profesional o otros estudios universitarios, tenemos que estar siempre aprendiendo cosas nuevas e intentar aplicarlo para una mejor productividad en el empleo. Entonces nosotros ponemos una serie de vídeos que desde Europa nos han mandado, en este caso sí que es verdad que venían unos vídeos de la comunidad de Cantabria y nosotros ponemos esos vídeos diciendo que no solamente es para personas que estén entre 16 y 18 años, sino que realmente es para todas las personas, incluso aquellas que han perdido su empleo e intentan volver otra vez a la formación para entrar otra vez en el mercado laboral, pero con una formación ya más a lo que en ese momento exige el mercado.
Supongo que este año, a causa de la pandemia, todas estas conferencias no se podrán hacer de manera presencial, ¿no?
Sí, por eso te comentaba que, por ejemplo, el lunes sí que es verdad que hemos hecho eso un poquito porque no queremos dejar de reivindicar estos estudios. Sí que es verdad que el martes, gracias al Ayuntamiento de Villarreal, tenemos desde las 11:30 a las 12:30 una webinar sobre el futuro de la FP, nuevos retos, en que a través del MIT tenemos a los ponentes está el alcalde de Villarreal, José Benlloc, está Miguel Soler, Manolo Gomicia, Alfredo Remolar, que son todo cargos de la Comunidad Valenciana a nivel de educación, y moderando el tema del chat y demás está Gemma Font. Entonces, más que nada, pues nos comentan un poco de las inquietudes y la situación que tenemos actualmente, que realmente no nos puede frenar la pandemia, porque la vida continúa. Entonces, más que nada, es ellos un poco el ánimo y transmitirnos un poquito cómo está el mundo de la FP y qué es lo que quieren hacer de novedades y darle muchísima más importancia a la que tiene. Y, de alguna forma, el martes nuestro acto va por ahí, por el tema de la webinar.
Si queremos participar, escuchar todas estas charlas, ¿dónde nos tenemos que dirigir, Marga?
Sí. Nosotros por ahora lo que hemos hecho es, con el enlace del Meet, hemos hecho una invitación y nosotros enviamos esa invitación con un código QR que a través de ese código QR podría acceder cualquier persona que acercara su móvil a la pantalla. A este código. Uh-huh. Nosotros realmente lo que hemos hecho es, primero lo hemos puesto a nuestros centros, luego también a Miralcamp, y luego lo hemos pasado para que sea el ayuntamiento que lo difunda a través de su canal de ayuntamiento. Uh-huh. ¿De acuerdo? Nosotros a través del canal YouTube también lo pondremos, creo que es en streaming, pero tampoco sé decirte muy bien porque yo ahí me pilla un poco fuera de lugar.
Pues bien, animamos desde aquí, ¿no?, a que todo el mundo que desee se acerque a esta Semana Europea de la FP y que conozca a la perfección cómo funcionan la formación profesional y que también es una oportunidad formativa para acceder a un puesto de trabajo. Profesora de ciclo formativo de la Fundación Flors, Marga Felipe, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Sí, no, solamente quería comentarte que miércoles y jueves, debido a la enseñanza semipresencial, haremos una lectura de manifiesto reivindicativo de los estudios de FP y, de alguna forma, pues eso también lo intentaremos, a través del canal de YouTube, lo intentaremos colgar para que la gente lo vea. Y más que nada, eso, lo del miércoles y el jueves se repite porque, pues, por la situación de la pandemia, uh-huh, estamos haciendo clases semipresenciales y realizamos, pues, en días alternos las clases y no queremos que nuestros alumnos se queden fuera. Y sí que es verdad que el viernes todo lo que hayamos hecho de fotos, incluso audios de la radio y demás con la que hemos hablado y comentado, pues entonces ya difundirlos para que lo puedan oír, pues, el resto de alumnado de la ESO y demás.
Perfecto, pues desde aquí les animamos, ¿no? Muchas gracias, Marga Felipe, por haber estado hoy con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a ti, gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Sé tu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys.
Tornen les jornades gastronòmiques. Amengem a Villarreal i l'Olla de la Plana ofereix durant tot aquest mes de novembre una variada oferta de menús amb aquest guisat tradicional com a plat estrella. Hi ha un total de 14 restaurants, però ara tenim al costat del fil telefònic a Sílvia Cervera. Buenos días, Sílvia. Un momentito, ahora te oiremos mejor. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
Silvia es la gerente del restaurante Los Galgos, ¿no es así, Silvia?
Sí, es así, Taberna Los Galgos, a la avenida Joan Bautista Llorens.
Lo podemos encontrar en la avenida Joan Bautista Llorens. ¿Y qué horario podemos ir a degustar esa olleta de la Plana?
Pues todos los días, a horario de comidas.
Uh-huh. A partir de la 1:30 podemos ir y degustar la olleta, sí, de la Plana en la taberna.
Sí, a partir de la 1:30, sí. La olleta está preparada.
¿Al mediodía, de lunes a domingo o entre semana?
De mediodía, de lunes a sábado, perdón, de lunes a sábado.
De lunes a sábado tenemos la olleta de la Plana. ¿En la dirección exacta de la taberna Los Galgos?
Joan Batiste Llorenç, la General Vieja.
Uh-huh. ¿Tiene un teléfono por si quieren sí, reservar claro, mesa?
Supuesto. Sí, por supuesto. El 636-2204-23.
¿Le pone... ¿Usted cree que la Olleta de la Plana, cada uno le pone su toque especial?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En este caso, mi olleta, su toquito especial es que tiene pollo, que todas las demás olletas de los otros que participan, pues no lo tienen.
O sea, que usted le da su toque particular de sí, la taberna Los Galgos.
Particular. Sí.
Ya se ha probado la olleta en su taberna, ¿no?
Sí, sí, ya han venido a probarla y han dicho que era buenísima, que era un tipo suave, ¿no? Como las demás que son bastante más fuertes.
O sea, que en la taberna Los Galgos nos vamos a encontrar una olleta de la Plana suave. Para todos los paladares, ¿no?
Sí, para todos los paladares, por supuesto.
Silvia, muchas gracias por habernos atendido. Sé que es un horario un poco difícil de atender porque tienen en este momento, están preparando esas olletas de la Plana para la gente que va a degustarla. Pero supongo que usted está ahí para recibirlos con una sonrisa a la gente que quiere probar la olleta de la Plana, ¿no?
Por supuestísimo.
Muchas gracias, Silvia, por habernos atendido.
A ti, muchísimas gracias.
Desde la taberna Los Galgos, con mucho cariño, la olleta de la Plana para degustar en toda... Y además invitamos a toda la provincia de Castellón. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días. You're just a boy. You don't understand. You don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisio Vila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Agricultor. Y hasta aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Yo soy esa, que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa, que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo.
Llévate 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Bé, avui parlem de política autonòmica amb el diputat a les Corts Valencianes pel Partit Socialista, Paco Gil. Bon dia, Paco.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, Paco, estem tenint unes xifres delicades, no? Quan parlem de xifres, ens parlem, no?, de la pandèmia que estem patint des de març, no? I que en esta segona onada, la passada setmana, es van registrar les xifres més altes d'esta segona part, no? Així a la nostra comunitat valenciana. Com esteu vivint la situació sanitària una altra volta des de la Generalitat?
Pues en preocupació, evidentment, en preocupació perquè no deixen de ser alarmants les xifres, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de l'Estat i per ende, pues, de tota Europa, no? En aquest moment Europa és el centre de la difusió del virus i en aquesta segona onada, pues, ens ha tocat una part importantíssima de contagis a Espanya. Som el tercer estat europeu en número de contagis i, per tant, la nostra comunitat no està aliena a aquest problema. Sí que és veritat que, encara que ha estat contenint-se de manera favorable respecte a altres comunitats autònomes, esta última setmana ha hagut un increment preocupant. Per tal d'intentar que s'estigui expandint més, pues, el Consell el divendres passat va prendre decisions que van en la línia d'intentar restringir la mobilitat, però de manera que en aquest moment no sigui un altre factor que debilite més la economia de lo que està. ¿Vale? Jo crec que no és una qüestió, conforme van dir també en la primera onada, que no era una qüestió de salut sí, economia no, o salut no, economia sí, sinó que d'intentar modular els aspectes de restricció de la gent intentant evitar en lo posible pues esas conseqüències econòmiques que en fi, que estan ahí, que són ineludibles.
Sí, diputat, però realment el president de la Generalitat, Ximo Puig, sí que ha dit en els altres voltes que, per exemple, ell no és partidari de tornar a un confinament domiciliari tan estricte com van viure la primera onada.
Sí, això estic dient, que està buscant-se aquestes mesures que busquen un cert equilibri de no restringir al màxim la mobilitat. També és veritat, i tot i que esta setmana ha hagut un augment preocupant en el número de contagis, que el percentatge, la incidència acumulada que tenim dels últims 14 dies ens situen en la millor posició de tota la península, o sigui, de totes les comunitats autònomes peninsulars, llevat de Balears, que està similar, i Canàries, que sí que és veritat, que per la seva idiosincràsia geogràfica, no? Per la seva situació geogràfica, han sigut capaços de reduir bastant la incidència. La Comunitat Valenciana, pues estem, crec recordar de memòria, al voltant de 260 casos per cada 100.000. Per tant, no està desbocada. Jo, una vegada més, sí que quan este matí llegeixo la premsa i veig pues, aquesta festorra que se van muntar uns quants en Castelló, en la carretera de Borriol, sense mascaretes, a hores intempestives, pues, francament, torna a fer una crida a la responsabilitat de la gent. Perquè és que som la gent el factor predominant, el factor essencial en l'expansió de l'epidèmia. Si nosaltres som rigorosos en els nostres contactes i de veritat fem atenció a les normes que estan implantant-se, jo crec que aniríem moltíssim millor en l'evolució de la pandèmia. Però bueno, estem trobant casos, afortunadament són aïllats, però són molt cridaners. I en fi, no podem oblidar la responsabilitat individual que tenim cadascú de nosaltres.
No sé si des del Consell es plantegen que si aquesta setmana les xifres no minoren, no baixen, endurir les restriccions que n'hi ha. Ja ha sigut la Comunitat Autònoma d'Andalusia la primera que ha fet unes restriccions més dures, no, perimetralment, no, i se tancament de moltes de les ciutats i localitats que més estan afectades, que no poden eixir ni entrar sense justificació, i després rebaixar l'hora d'ese toc de queda, que abans era les 12 i ara l'han adelantat fins les 10. No sé si des de dins del Consell ja esteu debatint aquestes mesures es podrien implementar així a la Comunitat Valenciana si les xifres de Covid aquesta setmana tornen a pujar.
Pues no me cap cap dubte que si les circumstàncies i la situació epidemiològica s'agreugen, se tindran que prendre mesures en aquest sentit que estàs comentant. No me cap el menor dubte. El que passa és que, com diuen els experts, o allò és el que han traslladat, quan se prenen mesures, les mesures no tenen un resultat immediat d'avui per avui o d'avui per demà. Les mesures, o els resultats, millor dit, aquestes mesures van veient-se pues, durant un període que en aquest moment diuen que està estimat en uns 14 dies. Jo, el tema d'Andalusia, clar, Andalusia és que té més del doble de percentatges de contagiats que a la Comunitat Valenciana, i especialment la província de Granada, que n'hi ha més de 1.000 infectats o contagiats per cada 100.000. Així no estem en aquesta situació de moment. Torno a dir, jo crec que des del Consell de la Generalitat estan avaluant-se diferents mesures que tindran que adaptar-se a mesura que evolucione la pandèmia. Si tenim la possibilitat que en aquestes mesures que divendres passat se van adoptar són capaços de paralitzar ese creixement, pues no caldria prendre cap tipus de mesura més. Però, torno a dir, jo la meva impressió, jo no estic al Consell, però la nostra impressió és que si s'agreugen les condicions de la pandèmia, pues no descarte que se pugueren prendre a tres mesures que estan contemplades en el estat d'alarma, que per cert, a partir d'esta setmana ja se prorrogue de manera automàtica.
Sí, a més també anirà en funció, imagine, de com estiga l'estat i la situació als hospitals, no? Que per ara es manté en una tensa calma, no? Diguem, perquè calma no hi ha, perquè hi ha molts pacients a l'UCI i cada volta augmenten més, no?
Sí, efectivament, la pressió hospitalària és un altre factor determinant a l'hora de prendre mesures. Lo de la calma, bueno, pues els professionals de la medicina estan patint i és una evidència, no cal que diguem una altra cosa, però sí que és veritat que el que és el percentatge d'ocupació en aquest moment pues de malalts Covid a la Comunitat Valenciana està al voltant del 23-24%, és a dir, n'hi ha un de cada quatre malalts que estan en les UCI és de Covid, però n'hi ha altres comunitats que estan evidentment pitjor, i és un dels factors que ha obligat, en el cas per exemple d'Andalusia, pues al millor a endurir aquestes condicions. Està clar que el sistema sanitari està pressionat, té una pressió brutal, però en aquest moment no arriba ni de bon tros a la primera onada de la pandèmia. Per tant, torno a dir, si les condicions tant d'expansió del virus com d'aquesta pressió hospitalària que comentaves augmentaren, pues, possiblement sí tindria que fer alguna altra qüestió normativa.
Bé, diputat, pues anirem veient, no, com evoluciona la pandèmia i les xifres durant aquesta setmana, i veurem si finalment el que és la Generalitat Valenciana, no, el Consell, decidís prendre mesures més dures, no, de les que ja n'hi ha per parar aquesta segona onada del Covid-19. Diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per una vegada més comentar i xerrar tota la situació al nostre voltant.
Pues gràcies a vosaltres, i disculpa, però no puc acomiadar-me sense tornar a fer una crida a la responsabilitat personal, perquè nosaltres som el factor determinant de quina puga ser l'evolució de la malaltia.
Pues aixina és. Esperem que la gent ens faça un poquet més de cas. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vila-real, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lucciola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lucciola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
I had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Bé, i ara parlem de ciberseguretat, i de formació. Com combatre aquest mal, no?, que ens fa a nivell online, diguem, la ciberseguretat i saber com combatre, diguem, els emails maliciosos que tots tenim a l'ordinador i que ens apleguen a través dels emails. I clar, molta gent no sabem com combatre-lo, no? Per això avui tenim el coordinador de Fundació Caixa Rural, Miquel Orteix. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Maria.
Que avui vens molt ben acompanyat també de Jaume Martín. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Bé, i és que vosaltres aneu a fer un curset, una formació gratuïta sobre ciberseguretat, no? I saber això, com combatre-la, no? Perquè moltes voltes ens arriben molts emails, moltes... atacs cibernètics que tampoc sabem com combatre's, no, Jaume?
Sí, així és. Avui per avui el correu electrònic, a pesar de ser una tecnologia antiga, bueno, de les primeres que es va crear en informàtica, segueix sent la ferramenta principal de treball. Uh-huh. Aleshores, els cibercriminals saben que aquesta ferramenta s'utilitza i aleshores pues, saben que hi ha negoci per ells. Uh-huh. I tindríem que estar prevenits i saber els perills que n'hi ha per poder evitar aquests atacs.
Mm. I per això des de Fundació Caixa Rural s'ha creat aquest curset que es realitzarà per poder ensenyar, no? Saber com fer-lo i parar-lo, no, Miquel?
Doncs sí, hem notat en el nostre mateix nostre centre de negocis que moltes empreses, inclús a nosaltres mateix, a mi personalment també ha passat, degut a l'increment de tràfic online, pues, els delinqüents se veu que han aprofitat la pandèmia també per a posar-se les piles i atacar un poc més així. Entonces, a la majoria de nosaltres, a mi m'han aplegat de diversos tipus de correus d'aquests maliciosos que cal anar molt en compte perquè la veritat és que confonen i és molt fàcil arribar a fer el clic que els facilite, que els doni accés a lo que ells puguen necessitar per anar endavant. I bueno, hem recollit la preocupació aquesta, la invitació de Jaume d'oferir unes jornades de 2 hores per a on ell l'explicarà mitjançant quin contingut ajudar a identificar quins senyals poden deixar-nos aquests correus per a detectar-los i no obrir-los. I bueno, i farem aquesta formació, que la farem en 4 dies diferents, 2 dies pel matí i 2 dies per la vesprà, per a que pugui vindre tot el públic com vos he comentat, en 4 torns.
Sí, parlem ara també a qui va dirigit, no?, aquesta formació, Jaume, perquè no està oberta a tot el món, no? Diguem, és per a empreses, no? Exactament.
Sí, bé, el contingut és vàlid per a qualsevol persona, tant empreses com particulars, però és cert que al final les empreses són les que més treballen en correu electrònic, no? Aleshores sempre ens enfoquem un poc més en l'empresa, però les tècniques que se van ensenyar i el contingut de la xarla va ser vàlid tant per a particulars com a empreses.
Ara expliquem-me a la gent què és la ciberseguretat exactament, per a que ens entenguin.
Bé, la ciberseguretat es podria veure com la policia, no?, o els forços de seguretat de l'Estat i els lladres o les bandes criminals, no?, perquè la gent no entenga fàcil. Al final, en ciberseguretat tenim 2 bandos. Estem, diguem, més bons, quan estaríem nosaltres defendent les empreses, i estan els roïns que volen aprofitar-se d'elles, no? I per una banda, els que estem al costat dels bons, per dir-ho així, intentem, pues, veure els fallos que n'hi ha, identificar-los, publicar-los i cuidar de les empreses, veure on està el fallo, si algú s'ha entrat a l'empresa, si han pogut furtar informació. I per la contra, els malos simplement s'aprofiten d'aixes vulnerabilitats que tenen els programes o que no estan ben configurats, intenten extorsionar o intenten d'algun modo extraure informació a les empreses, pues, per a un benefici d'ells i de tercers.
I dins del contingut que vas a donar en aquesta xerrada, imagine que també ens ajudaràs a conèixer ferramentes, no? Que les ferramentes que són fonamentals en informàtica per poder frenar-los, no?
Sí, clar. Al final, la xarra... Bueno, en seguretat podríem parlar hores i hores perquè el contingut és molt ampli, no? Però en aquest cas anem a centrar-nos en correu electrònic i sobretot quines ferramentes podem gastar per evitar ser infectats o detectar aquests correus maliciosos i no caure en l'engany dels atacants.
Miquel, explica'm-nos un poquet com sorgís la col·laboració amb Jaume.
Bé, la veritat és que va ser coincidència també, un poc, que per una banda teníem aquesta creixent preocupació i ens havíem adonat, a nosaltres mateixos n'havíem aplegat al correu d'Efecte Vila-real. Era un tema que està calent, no? Que és un tema que està calent perquè ens ha passat a molta gent i és una preocupació que està així. De fet, per part de Caixa Rural Vila-real hem tingut alguns avisos de que anem en compte en aquest tipus de correus. I per altra banda, pues, va ser casualitat, Jaume es va posar en contacte en nosaltres, es va brindar a poder fer una formació d'aquest tipus i nosaltres es va encaixar, pues, de meravella. La veritat és que va vindre molt rodat perquè és una formació de moltíssim, d'altíssim valor i de molt d'interès per a tot empresari i per a tot aquell que no sigui empresari. A tots ens poden fer el mateix mal, evidentment. És a dir, una formació inicialment que a nosaltres es va vindre per el contacte que tenim en el món empresarial, però que òbviament està invitat a tot el món perquè tots podem ser víctimes d'aquest tipus d'atacs.
A més, en contaveu abans que per culpa de la pandèmia, per culpa del teletreball, han patit més els atacs cibernètics, no?, durant aquest temps.
Sí, així és. Al final, quan un treballa en l'empresa, moltes es preocupen, no?, encara que siga mínimament, de que tot siga segur. per el seu bé propi de l'empresa. Aleshores, quan movem a la gent, a les persones, a les cases, per fer teletreball, moltes vegades no se proporciona o se propicia un ordenador ben configurat, no? O tens que gastar el teu personal. Aleshores, aquest ordenador no està configurat o no està adequat a les necessitats de l'empresa, i és quan els cibercriminals s'han donat compte que ahí tenen una base a que jugar, no? O sigui, poden guanyar en aquest aspecte.
Sí, perquè tu formes part d'una empresa, no? Una empresa que es dedica a aquest tipus de ciberseguretat. Imagina que a tu acudirà moltes empreses, molts usuaris, que, perquè com deia Miquel, no tot el món, diguem, no tots tenen que ser empreses, sinó jo mateix, si tinc contingut que he reservat en el meu ordinador, tindria que acudir a una empresa com Vixpert per poder, diguem, fer front a no patir ningun atac, no?
Correcte. Al final, en Vixpert el que pretenem és conscienciar a les empreses dels perills que n'hi ha, perquè és cert que molta empresa sí que és consciència, no? O és conscient dels perills, però altra molta no, sobretot les empreses més xicotetes, que es pensen moltes vegades que la seguretat és un tema molt complicat, un tema de molts diners, i no és veritat. Al final, simplement sent conscients de lo que n'hi ha, dels perills que hi ha allà fora, guanyem un munt. Entonces, des de Vixpert pretenem fer això, no? Donar consciència a les empreses, donar una formació perquè les persones pròpies de l'empresa sàpiguen com detectar els atacs, ja no sols per correu electrònic, sinó per web o altres tipus d'atacs que també n'hi ha. I això és la idea principal, no? Formar a les empreses i conscienciar en els perills.
En aquest primer curset, i hi ha que recordar que aneu a parlar dels atacs en emails, no? Però que com tu bé estàs dient, hi ha altres opcions que també poden afectar dins d'una empresa, no? Podríem donar exemples, si vols, pareix bé?
Sí, clar. La xarra, com hem comentat, la formació es basa en correu electrònic, però hi ha molts més aspectes des d'una empresa. Des de simples servidors que manegen la informació, les pàgines web, servidors que estan exposats a internet, els atacs estan ahí. Jo, per exemple, quan configuro un ordenador i el poso a internet, només instal·lar-lo, per dir d'alguna manera, ja estic rebent atacs. Sol és del fet de publicar un servidor. Aleshores, si els nostres servidors no estan securitzats, poden rebre atacs. Després també tenim control d'informació, no? Que informació es transmet, ja no sols per correu, sinó per web o per informació interna entre ordenadors. Jo he vist, per exemple, passar certificats digitals, que al final és com si diguem el DNI, no? D'una persona en internet, podríem dir, no? En el món digital, per correu electrònic en còpia a mitja empresa. Vull dir, estàs donant la teva identitat a tota l'empresa. Això és molt perillós.
Podem fer coses en el teu nom.
Exacte.
Mitjançant,
correcte. Saps? Aleshores, són aquests xicotes aspectes que no fa falta ficar una gran infraestructura, ficar un firewall, ficar un servidor, no és necessari. Simplement en consciència i informació es poden fer moltes millores en seguretat.
Clar, i aquest curset pues, pot fer-lo més arribar, no?, lo que és la ciberseguretat, diguem, a la gent que vulga, no?
Sí, el curset pretén, per un costat, donar aquesta primera visió de la seguretat, no?, de l'important que pot ser, perquè avui per avui el correu electrònic és, jo diria que el mitjà d'infecció més gran que n'hi ha. I empreses molt grans, com, bueno, no és per dir noms, però empreses este any, 2019-2020, han hagut empreses molt grans, nacionals, com, bueno, no sé si puc dir-ho.
Sí, sí, o sigui, sí. No passa res.
Bé, no sé, pues, hi ha empreses com ha caigut, per exemple, el grup Prisa, en els 40 o la SER, han tingut uns mesos difícils perquè es van atacar. Vueling també va estar afectada fa poquet, Caixa d'Eslas, vull dir, són empreses, o Garmin, per exemple, també, que els rellotges electrònics no funcionaven, no? Pues, són empreses molt grans que podem imaginar el que poden invertir en seguretat i encara així no els afecten. Si ara pensem en els xicotets, quin problema podem tindre? Vull dir, no estan mirant la seguretat i segur que ja estan infectats molts.
És cridaner que noms tan grans com això que ens has anomenat, no? Això és com si diguérem, no? Quan, per exemple, en el Congrés dels Diputats, no? Com si algú entrara, com si fores tu o jo, entrara normal al Exacte. Congrés dels Diputats i ens sentarem en el seient del president del govern. Pues, això no tindria que passar, ho criticaríem. Pues encara més en serveis d'aquest tipus per empreses tan grans o pa qui siga, no? Per entendre'ns.
Exacte. Entonces, la formació pues, pretén això, per un costat, donar aquests xicotetes... ensenyar un poc la seguretat, el que és, no? Mostrar aquesta punta de l'iceberg i per altra, pues, evidentment, donar uns consells i uns trucs pa no caure en aquestes trampes. Perquè, bueno, ho explico en el curset, però vaig a fer així un adelanto. Hi ha una data que s'està fent molt, molt constantment i fa poc ha hagut una campanya, sobretot així en Castelló, en empreses de ceràmica, en la qual els ciberatacants s'infiltren en els teus la comunicació que tens amb un client i en el moment en què tu vas enviar una factura o vas rebre una factura, ells te bloquegen ese correu, se copien la factura, canvien el número de compte i l'envien en un correu fals, però que simula ser el teu. Entonces, si jo sóc un proveedor que rep una factura, sóc un client que rep una factura, jo, en vez de pagar al qui toca, paga una tercera persona. I pues, si parlem de 100 euros, pues, bueno, 100 euros no són res, però sí, sabem però... que les empreses manegen diners, no? Entonces, perdre una factura de molts diners, pues dol molt.
Sí, i és tan fàcil com fer un email falsificat i canviar el número de compte, que això és molt senzill.
Exacte.
Home, Miquel,
em recorda, no sé si suposa que és el mateix que ens diga el Jaume, mails que han arribat en nom d'Hisenda, d'aquest tipus, concret, a mi m'han arribat mails d'aquestos dient que pues, d'un ajust, reajust de la renta d'un altre any tenies que pagar, tenies una sanció de no sé si era entre 8 i 10.000 euros, crec recordar que era per almenys el que me va plegar a mi, que dius, ostres, això de què va?
Sí, sí.
Ja, pues, vull que no estàs un poquet d'alerta, ja te fa olor. O correus d'advocats.
Sí.
O sea, correus d'advocats, de bufells d'advocats que t'han aplegat, que òbviament són falsos també, demanant
Clar,
que...
Clar, però pensa que molta gent no estem en unes situacions que de bondat. Entonces, si tu vas un poc just i t'arriba un correu d'un abogat o d'Hisenda que tens que pagar de repent 10.000 euros, això fa que te fiques en una situació comprometuda, no? T'alteres en seguida i no te deixa pensar. Entonces tu lo que fas és, pues vull que arreglar esta situació abans possible. I moltes vegades, sense pensar, lògicament, actues. I és quan caus en la trampa i fas esos pagos o fas lo que te diguen que tengas que fer sense haver-ho pensat.
O simplement, si no m'equivoque, és donar-li el clic que els obrirà portes a accedir al teu ordenador simplement perquè totes les contrasenyes que tinguis guardades en el historial i tot això puguin tindre accés.
Ensenya,
no?
El curset, se mostra en el curset quines tècniques n'hi han i com identificar-les, que no soles és que t'arriba una factura falsa, que hi ha moltes més varietats, i tot això s'explica en el curset.
És que hi ha que dir que avui en dia si accedissin al nostre ordinador, com tu bé has dit, com tenim totes les contrasenyes guardades, que és i ser famós, recuérdame, no? La pròxima volta no tinc ni la necessitat de ficar la meua contrasenya, això és contraproduent.
Sí, clar, és que està ahí. Al final, un poc la seguretat moltes vegades es basa en una balança, no? Quan fiquen en un costat i quan fiquen en l'altre. Quan vull protegir-me, evidentment, si vull estar 100% protegit, i encara així no tinc dubtes, me'n vaig a la muntanya, allí una caseta, sense res a viure de la terra, no? Però és ficar una balança, no? Quanta informació puc donar o puc consentir que se siga, anem a dir, pública o tinga riesgo, no? I quanta no. Entonces, allí hi ha que valorar, hi ha que fer un anàlisi de riesgos, no? Seria... I veure això, però sí, és perillós moltes vegades.
Miquel, teniu un bon professor, perquè jo l'estaria escoltant tot el dia i fent-li preguntes, la veritat és que és molt bona lecció. Jo crec que la gent té ganes de seguir escoltant-lo i seguir preguntant per ciberseguretat, perquè tenim molts de dubtes. Com podem anar a les següents classes, per favor?
De fet, ja vos dic que ja tenim moltes inscripcions.
Sí, home,
ja vos dic, vam traure en seguida i hem tingut ja moltes inscripcions. I bueno, bé, la manera d'inscriure-se és mitjançant la pàgina 3w.efecte-r.com, en l'apartat de formació, ho trobareu en seguida perquè està en primera plana, i hem establert quatre grups. És la mateixa sessió, recorde que és la mateixa sessió, que anem desdoblar pues, per temes d'aforament, Com us havia dit, doncs farem el dimecres 11 de novembre de 9 a 11, el dijous 12 de novembre de 9 a 11 també, el dimecres 18 de novembre de 6 a 8 i el dijous 19 de novembre de 6 a 8 també.
La gent quan s'apuntes tindrà que escriure en el grup que més preferisca per horari, no?
Sí, clar, clar, òbviament. I han de posar totes les dates perquè, pues, com estem obligats
clar,
amb tot,
sí, sí,
tenim que registrar qui ve, on se senta, etcètera, etcètera, etcètera. Mm,
sí, i no sé si a causa de les noves xifres s'han tingut que reduir els grups per lo que siga, perquè quin aforament hi ha a les classes?
De moment nosaltres ja havíem comptat en el restringit.
Ah,
nosaltres ja havíem previst aquest... Sí, 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 ja ho havíem tingut en compte. Dic, bueno, anem a mínims perquè això, la veritat, és que està seriós la cosa i sí que comptem en menys del 50% d'aforament. O sigui, que estem de moment dins de la norma, perfectament.
Quin número de persones es poden inscriure?
Estem comptant 9 persones per grup.
Per grup.
9 persones per grup.
Quatre. I si va bé, pues, s'obriria a lo millor el camí per una altra jornada, no? D'aquestes.
Sí, parlarem. Veurem demanda, però bueno, al pas el que anem, jo estic convençut que aquests grups els omplirem, i més després d'aquesta entrevista que aporta tanta llum moltes vegades, perquè moltes vegades en la web no pots posar tots aquestes coses que ha contat, que són les que la gent diu, ostres, pues sí, jo puc ser víctima. A vegades pareix que ho llegim i no va en nosaltres, ah, pues mira, això, com dia ell, a saber, no? Això serà complex, això serà tal. I després dius, ah, pues mira, estos correus a mi també m'han aplegat.
Sí.
I aquests casos veus perillar, veus com perillen pues, els teus comptes corrents, veus com perillen les teves comunicacions i ja te poses alerta i bueno, preveiem, la veritat és que preveiem tindre's complets.
I moltes voltes també creiem que són bulos per fer-nos por també, i això també hi ha que avisar a la gent que encara que alguns siguen fake news, també hi ha que són veritat i que tenim que estar en alerta,
sí,
no?
Sí, completament.
Bé, pues Jaume Martín, moltes gràcies, espero que vagi molta gent a les teues classes de ciberseguretat.
Perfecte.
I jo... que mos ensenyes un poquet més, no?
Sí, clar que sí, jo encantat. És una... La formació és una cosa que sempre m'ha apassionat. No, hasta ara no he tingut l'empuje final, no? De tirar-me avant en muntar pues, el B-Expert i donar la formació i el consenso a la gent. Però per això és algo que m'apassiona i, a més, juntat en la seguretat, que és l'altra passió que tinc, o sigui, són els meus dos amors, a part de la dona i la filla, no? Però són els meus amors en aquest aspecte. Entonces, vull dir, jo li fiqué el màxim, el 100% a això, i jo, pues, que vinga molta gent i que se senten més segurs en internet.
I Miquel Ortiz, coordinador de Fundació Caixa Rural, una vegada més, gràcies per estar ací i contamos quines formacions tan novedoses i originals tenim ací per poder fer-les i des de casa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i com veu, pues en professors com Jaume, serà un èxit segur.
Això segur, moltes gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas 964-520355.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil y fibra al mejor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos por la tuya factura.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Vull contar-vos una curiositat, algo que ha arribat a mi, i és que ja en 1918, en el boletí oficial extraordinari de la província de Burgos, se publicava uns consells per a lo que era entonces la grip espanyola, i atentos a estos consells que se publicaven. Vaig a llegir-lo tal qual, per a que vostès senqueu què és el que se deia entonces, i era 1918, ho signava el governador d'entonces, que era Andrés Alonso López, i era el 4 d'octubre de 1918, que per la infecció se propaga per gotetes de saliva que despedeix el qui parla, quan tus, etcètera. I que al nostre costat, al ser respirats per els que mos rodegen, si estàs malalt eres presa fàcil d'això. També que s'abstinga en conseqüència d'estar dins de locals tancats o mal ventilats, que s'extremen les limpieses en casa, que se tinguen finestres i portes obertes i que se ventilen dormitoris, i que estar al camp lliure fa més possible que el virus no se contagie. I també que se desaconsella allò que s'aconsella de beure alcohol i fumar tabaco. Ojo, que és ben paregut a lo que ara els consells que se'ns donen.
Sí.
I d'això fa 100 anys.
Sí, pareix que totes les pandèmies, no, quan han començat i han fet tan malament, ens han demanat el mateix, no? Procurar aquestes mesures que ja són tan conegudes entre nosaltres o que deurien ser conegudes, no? I familiars.
Mm-hmm. Me dona compte que pràcticament, és que si mos donaren el que és, si ho compararem, els consells que se'ns dona en estos consells que se donaven en 1918 i s'hi ha publicat en el boletí oficial extraordinari de la província de Burgos, són pràcticament el mateix.
Sí.
És dir, extremar precaucions, i si ja fa 100 anys darrere eren capaços de posar en marxa, és de ser prou obtusos, que no posem aleshores d'ara, no? En fi, 3 minutets ens queda per acabar, però la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ja activa la línia addicional, esta línia que ara va salvamos a tots i que ens agarrarà enseguida el telèfon, tindré que estar esperant per a que ens atenguen, és simple i llanament perquè els atenguen en el centre de salut, és una línia addicional El telèfon és el 961-839-000. Diuen que reforçarà l'accessibilitat de Telefònica als centres de salut i que el nou número funciona des de les 8 del matí fins les 8 de la nit tots els dies de la setmana, i se pot recurrir a ell per a pedir, modificar o anul·lar cita telefònica, com en medicina de família, pediatria o infermeria d'atenció primària. Si ja no contestaven els demés telèfons, tu creus, Víctor, que este ens contestaran?
Bueno, crec que ahir van arribar a dir en un programa de televisió que hi havia poble en el que les treballadores dels centres, diguem, més a nivell local, cridaven en el seu propi telèfon.
Sí, diuen que tenien hasta factures fins a 400 euros que els havia plegat, i inclús que les havien avisat dient-li: mire, vostè està consumint una quantitat extraordinària de diners en telèfon. I és que eren metges de capçalera que s'encarregaven de fer un seguiment dels seus propis pacients. No recriminem a les persones treballadores dels centres de salut, sinó recriminem la infraestructura que està fent en aquest moment. En aquest cas, nosaltres, seria la Generalitat Valenciana la que hauria de posar mesura a aquestes coses, no, Maria?
Jo crec que sí, no? Però la veritat és que és exemplar escoltar que els nostres mèdics es preocupen tant per nosaltres, no? Que també una de cal i altra d'arena, no? Que també és bonic veure aquestes accions.
Este matí m'ha fet un comentari l'home d'una infermera d'UCI d'ací de la província de Castelló, i el comentari ha sigut que ella, que porta ja molts anys, la seva dona porta un fum d'anys en UCI, no està tan afectada, però que la gent jove veient com esta pandèmia s'ha travegat guanyant-nos, es comença a afectar-se molt. Són les 2 del migdia. Despedim la cançoneta que teníem preparada per avui per alegrar un poc a la gent. Víctor, tu te quedes, no te'n vas, eh?
Jo me quede.
I Maria?
Fins demà, com sempre, més i millor.